Ràdio Estel, al Boulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cosí.
Senyores, senyors, iniciem a partir d'avui un nou programa dedicat totalment a la cançó francesa. Un programa que podreu seguir aquí, a la sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat, cada setmana, els dissabtes a les 2 de la tarda. Un programa en el qual durant una hora recuperarem velles cançons de la chanson, alhora que mirarem d'anar descobrint algunes de les més recents, d'entre els centenars i centenars de cançons que es fan en el món francòfon cada dia. El programa es diu Boulevard, Mario Ramírez és a les vies de so, us parla Enric Cosí.
C'est le retour des saisons, la joie dans la maison, c'est la vie qui recommence. Le printemps et l'été, l'automne ou bien l'hiver, ne reviennent que pour trouver comment tourne la terre. C'est le retour de la pluie, du feu de bois dans la nuit, c'est l'automne qui frissonne. Un bon livre, du vin chaud et la tiédeur du lit, c'est l'automne, chérie, la saison de la vie. C'est le retour de l'hiver, tiens, le ciel s'est couvert et la neige qui recommence. Chante Noël dans mon cœur, chante le divin enfant, Noël des jours meilleurs, enfant de ma petite enfance. C'est le retour des cadeaux, les vitrines s'allument tôt, et pour ceux qui ont de la chance, il y a les soirées en frac, moi je patine sur le lac. C'est l'hiver, chérie, la saison de la vie. C'est le retour du printemps, c'est le temps épatant de ces folles hirondelles qui rappliquent du Brésil après 6 mois d'exil. C'est la fleur qui s'entrouvre et l'amour qui pénètre. C'est en ouvrant ma fenêtre l'horizon plus champêtre que les jardins du Louvre. Bonjour, mademoiselle la plante.
Bonjour, je suis bien contente.
C'est le printemps, chérie, la saison de la vie. C'est le retour de l'été, c'est la route enchantée vers la plage qui fourmille de corps bruns et blonds, excitante nudité, de bain froid pris d'un bond dans l'eau bleue qui pétille. C'est le retour du bonheur, et c'est là dans mon cœur une joie qui brille. Car ce soir, mes amis, c'est vous tous, toi Paris, mon pays joli, la saison de ma vie.
Fa tot just una setmana i pocs dies que hem entrat a la tardor i he pensat que aquesta cançó de Charles Trenet, Le retour des saisons, el retorn de les estacions, era una bona manera d'iniciar la temporada per diverses raons. Primer, perquè és un elogi a la sort i a la gràcia de viure en una zona geogràfica on tenim el privilegi de gaudir de 4 estacions ben diferenciades climatològicament, amb la llum, les temperatures, olors i colors que varien segons l'època de l'any, tot i que amb el canvi climàtic, amb el canvi meteorològic, sembla que hi ha el perill que els contrastos siguin cada dia més imperceptibles. Però bé, de moment encara en podem gaudir. I també he volgut començar amb Charles Trenet perquè aquest any, 2013, ha fet justament 100 anys del seu naixement, un aniversari que a França han celebrat a molts llocs, especialment a Narbona, la ciutat on va néixer.
Thank you. poussière des premiers jours. Ce soir fait l'endormi à l'ombre de ses tours. Une sous la lune pâle, je marche allègrement dans la nuit provinciale de ce décor charmant. Personne ne me remarque, je passe entre les villes et soudain je débarque sur les barques tranquilles. La rue du Pont m'accueille et gentiment me dit: tu vois, les jours s'effeuillent, bonsoir mon vieux petit. Bonsoir, la rue droite, où si l'on tourne à droite, on retrouve toujours l'école Beau Séjour. Bonsoir, quai d'Alsace, où tout est à sa place, comme à la belle saison où vivait ma maison. Narbonne, mon ami, demain il fera jour, demain chantera la vie et fleurira l'amour. Et moi, pour des voyages, encore je partirai avec dans mes bagages mon cœur et ses regrets. Au revoir, pays des songes, du temps de mon enfance, où le fiacre de Monge m'emportait en vacances. Au revoir, la ville entière, la visite est finie. Au revoir, le cimetière où dort.
Narbona, Narbonne mon ami, Narbona amiga meva. L'homenatge de Charles Trenet a la ciutat que el va veure néixer un 18 de maig de 1913 i on va passar els primers anys de la seva vida, tot i que a causa de la separació dels seus pares, quan només tenia 5 anys, un fet, per cert, no gens corrent en aquells temps, el seu pare era notari, la seva mare era una narbonesa de família classe mitja-alta, doncs aquest fet el va fer, segons va declarar moltes vegades, profundament infeliç, perquè a causa d'això només hi va viure Narbonne els primers anys de la seva vida, ja que després d'estar uns anys en un pensionat de Béziers, a partir dels 9 anys va viure a Perpinyà, que és d'on era el seu pare. I si fa molts anys Charles Trenet va homenatjar la seva vila natal amb aquesta cançó, aquest any a Narbonne també l'han homenatjat a ell per celebrar, com us deia, aquests 100 anys del seu naixement. I ho han celebrat amb una exposició al Palau dels Arquebisbes, una exposició que es va inaugurar el 20 de juliol i que es clourà el 20 d'octubre, de manera que si algú s'hi vol arribar, Narbonne de fet és només a mitja hora de Perpinyà, doncs encara té 3 setmanes de temps per veure aquesta exposició, on hi ha, com és lògic, fotografies, escrits, elements sonors i visuals, amb entrevistes i actuacions, i fins i tot hi ha un karaoke per qui vulgui taralejar les seves cançons, sobretot les més conegudes. L'entrada a aquesta exposició de Narbonne val 6 euros i inclou també una visita a la casa familiar, que és a 10 o 15 minuts caminant des del Palau dels Arquebisbes de Narbonne. De fet, Narbonne és una ciutat petita on a tot arreu s'hi pot arribar caminant. Bé, de Charles Trenet en parlarem molt més en programes posteriors, perquè aquests 100 anys del naixement que se celebren enguany, d'un dels considerats unànimament com a pare de la cançó francesa moderna, doncs bé, es mereix com a mínim un programa sencer. I tot i que ja som a l'octubre, l'estiu encara el tenim recent a la memòria, si més no al final de l'estiu, que és quan les platges queden buides sota un sol més blanc, moltes veles són arriades i els indrets envaïts pels turistes poden tornar a respirar.
Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid au grand soleil. Maître baigneur et saisonnier, au retournent à leur vrai métier. Et les 100 ans seront sculptés bien avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil, la grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les Hollandaises et leurs melons de cavaillon. Mais en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé, c'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, où mon école est échauffée au grand soleil. Au mois de mai, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre, quand je reviens où je suis né et que la plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancé, c'est en septembre que je me fais la bonne année. Que je m'endors sous l'olivier.
Gilbert Bécaud, C'est en septembre, una cançó de l'any 78 que Neil Diamond va popularitzar a tot el món amb el títol en anglès de September Morn. Gilbert Bécaud va néixer el 24 d'octubre de l'any 27 a Toló i va viure a Niça de manera que sabia molt bé el que és viure en un país envaït pels turistes gran part de l'any. I segur que va col·laborar amb Maurice Vidalín, un dels seus parolies habituals, a l'hora de fer aquesta fantàstica descripció dels darrers dies de setembre d'una platja del Mediterrani més septentrional. La versió de Neil Diamond en anglès, la música la van fer conjuntament Gilbert Bécaud i Neil Diamond, doncs la versió que va fer Neil Diamond en anglès no té res a veure amb aquest final d'estiu de, que descriu tan bé Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, quan tenia 18 anys, va pujar a París i la carrera de piano que havia fet a Niça li va servir per començar la seva carrera artística fent de pianista de bar, arribant amb el temps, com és ben sabut, a ser un dels grans cantants francesos de totes les èpoques. És el setembre, la cançó que hem sentit és una cançó que reflecteix molt bé com són les coses a finals d'estiu a molts indrets del nostre Mediterrani. Cançons de final d'estiu d'altres èpoques, com les dels anys 60, que expressaven tant el final d'una estació com els finals d'aquells primerencs amors passatgers.
Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'iront plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Paris, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. La ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai.
Capri, c'est fini, tot i ser una cançoneta amb quatre versets repetitius i una tornada que també va repetint-se durant tota la cançó, tot i que l'única variació que hi ha és que va pujant el to cap al final, doncs tot i això va ser una de les cançons més sentides i traduïdes l'any 65, que és quan es va publicar. Hervé Vilar n'era l'intèrpret i l'autor, va néixer l'any 42 i sent fill d'una mare soltera amb pocs recursos, va passar-se tota la seva infantesa entre hospicis i cases d'acollida. I sent un adolescent rebel, lògicament va ser gràcies a la tutoria d'un capellà que el va acollir quan tenia 14 anys, que va poder encaminar la seva vida cap a la música, dedicació que el va dur a l'èxit mundial quan només tenia 19 anys. Hervé Vilar és un d'aquells cantants dels 60 que gràcies a la popularitat que li va donar una sola cançó, bé, en el cas d'Hervé Vilar doncs, també va tenir cert èxit en Fer la Guir i dos o tres cançons més, però bàsicament amb Capri, c'est fini, doncs gràcies a una sola cançó tant ell com altres han pogut mantenir una carrera de cantant d'èxit fins avui mateix. I en el cas d'Hervé Vilar, doncs encara fent gires per tot França i fins i tot per Sud-amèrica, on també en la versió en espanyol que va fer-ne doncs va ser molt i molt popular. Això no vol dir, però, que Hervé Vilar sigui un cantant vulgar, ja que la qualitat de la seva veu i de les seves interpretacions no només són evidents quan fa concerts nostàlgics, sinó també quan participa en homenatges de cantants de més pretensions literàries i artístiques, com és el cas de la cançó que va interpretar en homenatge el cantautor Alain Leprest.
Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face, chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les vers à porter l'écriture. On s'est pointé à 20 en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché sous un verre de liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en prose, que c'est quand même plus chouette. On commande son litre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Au café littéraire, on s'y prend déjà l'air d'être au petit Larousse. On pose en attendant le jour où nos 20 ans seront cotés en bourse. On porte des écharpes, on écrit sur les nappes, on brise des pianos. On crie le bar à boire, on payera plus tard en coupure de journaux. Au café littéraire, il n'y a guère que l'atelier qu'aime pas la lecture. Mais les lignes des paumes, elles t'en liraient 20 tomes au travers de ratures. Quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe. Comme on paye cul sec, on rebituit sur le chèque le prix de l'autographe. Chauffeur à l'horizon, on s'affale et dit long sur nos chariots à voile. Le vent vient allumer le bout d'un cachenet au briquet des étoiles. Au matin, pêle-mêle, froissé dans les poubelles, des hommes emporteront des chefs-d'œuvre en friche sur du papier sandwich et des nappes en crépon. Au café littéraire, suivi l'itinéraire, c'est sous le dernier porche. Juste après la virgule, ce troquet qui recule à mesure qu'on s'approche. Où l'arbre sur le seuil sème comme un recueil ses feuilles de brouillon, et où ses branches peignent en ombre sur l'enseigne le chapeau de Villon.
Le Café Littéraire, el Café Literari, una cançó del cantautor Alain Leprés, interpretada en aquest cas per Hervé Villar, el famós cantant de Caprice Fini, Félarir, Mourir ou Vivre, i altres cançonetes per l'estil dels 60, cançons que cantava quan tenia 19, 20, 21 anys. Doncs l'hem sentit ara fent aquesta bona interpretació, ja amb 60 llargs, amb 60 anys, 67 anys més o menys, quan tenia, quan va fer aquesta versió. Doncs una interpretació que va fer en homenatge que els cantants francesos van fer l'any 2007, el cantant poeta Alain Leprés, que va morir de càncer l'any 2011, quan tenia només 57 anys. I és que a mi m'agrada sentir com cantants etiquetats en una mena de cançó, doncs són capaços d'agafar altres registres, potser fins i tot més interessants, interpretant temes d'altres cantautors. Bé, dèiem que ja som a la tardor, però hem fet un petit recordatori, alguna cançó de finals d'estiu, que jo diria que és una de les estacions més especials de l'any, ja que amb el bon temps i les vacances és l'època en la que la majoria de gent canvia les rutines quotidianes que tots fem durant la resta de l'any. I si no és que ens dediquem a la indústria del turisme, és a l'estiu, quan es té més temps per llegir. I un dels llibres dels que he llegit aquest estiu, a banda de l'entretingut i interessant Victus, doncs és un llibre titulat Res no suposa la nit, que és un llibre d'una escriptora francesa que es diu Delphine de Vigan, que va néixer l'any 66 a Boulogne-Billancourt, al costat de París, i que ja té publicades unes 100 novel·les. I aquest darrer llibre, El res no suposa la nit, que ha escrit aquesta novel·lista, més que una novel·la, de fet, és una radiografia de la seva mare, que va patir seriosos problemes mentals, i de tota la seva família, una família ben singular. Un llibre del qual n'he vist algun comentari a internet amb el que hi estic totalment d'acord, com és el cas del comentari que hi fa la crítica literària fer Fernández Villaret, que diu que és un llibre que trasbalsa a l'hora que arriba al fons de l'ànima, on l'autora navega entre els dimonis familiars durant 3 anys per poder escriure aquesta novel·la que ens presenta de manera magistral en forma de records i pinzellades sense caure en la tafaneria ni en la morbositat. El com ho explica fa que sigui un llibre excepcional, diu aquesta crítica literària Fe Fernández Villaret. Doncs, si us parlo d'aquest llibre és perquè, bé, a banda de que m'ha agradat molt, perquè és veritat que trasbalsa, és perquè l'autora confessa que el títol que li ha posat, Res no suposa la nit, l'ha tret d'un dels versos d'aquesta cançó.
À l'arrière de Berlin, en devine, des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux, livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénérat, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, ose Joséphine, osez, ose Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie d'user le sourire, d'user l'usurier. Soyez ma muse et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux, et que ne dure. Osez, ose Joséphine, osez, ose Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Joséphine, osez, ose Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Ose Joséphine, una de les cançons que més m'agraden a mi particularment de l'Ambachung, un dels rockers francesos més interessants dels anys 80 i dels 90, un gran cantautor del rock francès que malauradament ens va deixar fa 4 anys per culpa també d'un càncer quan tenia 62 anys. Una cançó que hem posat per il·lustrar el comentari que hem fet del darrer llibre de l'escriptora francesa Delphine de Vigan, En res no suposa la nit, el títol del qual és tret de Rien ne suposa la nuit, que diu Alain Bachung en aquesta cançó. Aquest llibre de Delphine Vigan el podeu trobar tant en català com en castellà, perquè està traduït en les dues llengües i el podeu trobar a qualsevol llibreria. Però tornem a les cançons que parlaven de finals d'estiu, una època en la que qui més qui menys ha tingut en els primers anys d'adolescència i joventut entranyables històries d'amor o també llavors dramàtics desenganys, i que ara amb el pas del temps són històries personals que se la recorda nostàlgicament amb un somriure benevolent. Jacques Brel en recorda en una cançó molt bonica un d'aquests disgustos de la primera joventut.
Mm. nous étions deux amis et Fanette m'aimait. La plage était déserte et dormait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront combien pour la Fanette j'ai chanté de chansons. Faut dire qu'elle était belle comme une perle d'eau. Faut dire qu'elle était belle et je ne suis pas beau. Faut dire qu'elle était brune, tant la dune était blonde, et tenant l'autre et l'une, moi, je tenais le monde. Faut dire que j'étais fou de croire à tout cela. Je le croyais à nous, je la croyais à moi. Faut dire qu'on ne nous apprend pas à se méfier de tout. Nous étions deux amis et Fanette m'aimait. La plage était déserte et mentait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront comment pour la Fanette s'arrêta la chanson. Faut dire qu'en sortant d'une vague mourante, je les vis s'en allant comme amants et amantes. Faut dire qu'ils ont ri quand ils m'ont vu pleurer. Faut dire qu'ils ont chanté quand je les ai maudits. Faut dire que c'est bien ce jour-là qu'ils ont nagé si loin, qu'ils ont nagé si bien qu'on ne les revit pas. Faut dire qu'on ne nous apprend pas, mais parlons d'autre chose. Nous étions deux amis et Fanette l'aimait. Et la plage est déserte et pleure sous juillet. Et le soir, quelquefois, quand les vagues s'arrêtent, j'entends comme une voix. J'entends, c'est la Fanette.
El desengany amorós de Jacques Brel d'un llunyà mes de juliol, una cançó de l'any 63, una època en la que el nom de Jacques Brel ja lluïa a tot el món com un dels cantautors més cèlebres de la història, La Fanette. Però, a banda d'aquests records entranyables d'amors perduts dels estius llunyans de la nostra adolescència, és sovint a l'estiu quan tornem a aquells indrets familiars d'altres èpoques que ens adonem com els paisatges també han canviat, en la majoria dels casos d'una manera degradant. Allà on hi havia una platja amb quatre casetes vora el mar, ara sol haver-hi blocs d'apartaments més aviat lletjos, o ja més a l'interior, allà on hi havia pinedes per anar-hi a berenar, hi podem trobar desolats, freds i desgavellats polígons industrials. Nino Ferrer ja se'n lamentava també fa molts anys en una cançó.
Thank you. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se baignait tout nu, tout noir, avec les petites filles.
Nino Ferrer, un dels cantants dels anys 60, l'època anomenada Yeye, un dels cantants amb èxit d'aquells finals dels 60, principis dels 70, amb cançons rítmiques i divertides, com ara Mirza o Le Telefon. En aquest cas, però, amb una cançó titulada La Maison près de la Fontaine, La casa prop de la font, una cançó ecològica, quan encara pràcticament no hi havia cap organització autodenominada ecològica, on lamenta com el progrés ha canviat els paisatges i la natura de la nostra infantesa, transformada pels supermercats i les zones industrials. És el progrés, diu Nino Ferrer, i no s'hi pot fer res. I és veritat que el progrés ha millorat la vida de tots nosaltres, tot i que de vegades a canvi d'uns peatges que a la llarga, com es veu en molts casos, doncs no sempre porten ben bé cap al progrés. Perquè són molts els que es demanen si és sostenible construir a tort i a dret, al llarg de tota la costa, tants i tants edificis que són ocupats al 100% només i amb prou feines 2 mesos l'any. La resta de l'any és el que se'n diu fora temporada. I de com queda tot ho explica molt bé Francis Cabrel en aquesta cançó titulada precisament Fora temporada.
C'est le silence qui se remarque le plus. Les volets roulants, tous descendus. de l'herbe ancienne dans les bacs à fleurs sur les balcons. On doit être hors saison. La mer, quand même, dans ses rouleaux continue son même thème, sa chanson vide et têtue. Pour quelques ombres perdues sous des capuchons, on doit être hors saison. Le vent transperce ses trop longues avenues. Quelqu'un cherche une adresse inconnue. Et le courrier déborde au seuil des pavillons. On doit être hors saison. Une ville se fane dans les brouillards salés. L'air océane est trop près. Les tourments la condamnent aux écrans de fumée et personne ne s'éloigne du quai. On pourrait tout prendre. Les murs, les jardins, les rues. On pourrait mettre aux boîtes aux lettres nos prénoms dessus. Ou bien peut-être un jour les gens reviendront. On doit être hors saison. La mer, quand même, dans ses rouleaux continue son même thème, sa chanson vive. Oh, où es-tu? Tout mon courrier déborde au seuil de ton pavillon. On doit être hors saison. Une ville se fane dans les brouillards salés. Oh, la colère océane est trop près. Les tourments la condamnent aux écrans de fumée et personne ne s'éloigne du quai.
Descripció de l'estat desolat de molts indrets turístics durant la llarga temporada de tardor i hivern. Hors saison, fora temporada, una cançó de Francis Cabrel, un dels cantautors més populars des de fa unes quantes dècades ja a França. Una cançó del seu compacte de l'any 99, titulat justament com aquesta cançó, com el títol d'aquesta cançó, Hors saison. I és que ja estem fora temporada, de manera que a poc anirem deixant tranquil el mar, tot i que la brossa que hi hem abocat tots aquests mesos no han fet més que augmentar el que ja hi aboquem normalment. Tantes coses que ens dona el mar i tant com el maltractem. George Moustaki, en una de les seves primeres cançons, abocava romànticament les coses que el mar li havia donat.
La mer m'a donné sa carte de visite pour me dire je t'invite à voyager. J'ai de grands chevaux à la crinière blanche, et puis j'ai dans la manche tant de bateaux. J'ai du vent qui enivre ceux qui veulent me suivre dans l'illusion facile de la douceur des îles. Les filles les moins sages vivent sur le rivage à moitié nues. La mer m'a donné une carte du monde mystérieuse et ronde comme un galet. Et je t'ai trouvé étendu sur le sable, fragile et désirable. Je t'ai désiré, plus belle qu'un voyage, plus douce et plus sauvage, plus calme et plus cruelle que la mer qui m'appelle. Tes yeux ouverts, le ciel était bleu tendre. Tu m'as laissé te prendre comme on prend la mer, comme on prend la mer, comme on prend.
George Moustaki, La mer m'a donné, una d'aquelles cançons de finals dels 60 que van fer que George Moustaki fos popular a casa nostra. George Moustaki, com segurament ja sabeu, ens va deixar el mes de maig, aquest passat mes de maig, quan tenia 79 anys, víctima d'un emfisema pulmonar, que ja el va deixar fora de joc, apartat de la cançó els darrers 3 anys. De fet, el darrer concert, que ja no va poder ni acabar per culpa d'aquests problemes pulmonars, doncs el va fer al Palau de la Música, aquí a Barcelona, on darrerament hi havia vingut moltes vegades. A Moustaki també el recordarem amb algun monogràfic, ja que la seva obra dona per això i per molt més. Bé, hem sentit cançons tot comentant el final de l'estiu, que ha donat pas a aquesta tardor que ja ha entrat força suaument, com sol fer. Els finals d'estiu i la tardor ens obliga a tots a tornar a la realitat quotidiana, una realitat quotidiana farcida de notícies sovint descoratjadores que ens arriben de tot arreu. Però, com cada any, aquí al nostre país, els que ens agrada el mar, doncs hem pogut gaudir un any més de les nostres platges, doncs tranquil·lament, però tot i que ja no és un tema de primera plana per la persistència del fet, en un programa que hem parlat de tot això no podem oblidar que sovint a algunes platges no hi arriben només turistes. De vegades hi arriben en condicions penoses i fins i tot a vegades morts els que els han dit que això és el paradís i ells amb tot el dret doncs el volen conquerir. Alain Souchon en fa referència en aquesta cançó.
Bien habillée et pour ne pas oublier, elle danse sous les peupliers mouillés. Ne pas oublier les pas que lui ont appris là-bas, sa maman et son papa, elle danse pour ça. Elle danse le tropique, elle danse l'équateur. Les vendeurs de chic qui bloquent l'ascenseur, la voix, elle danse là-bas. La 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 la
pas oublié son pays pouille piller, son pays tout dépouillé, son président fou allié. Ne pas oublier les gens, la boîte en fer et l'argent, le passeur qui avait dit le mot paradis.
Elle danse les voleurs, elle danse un malheur, les vendeurs de shit qui bloquent l'ascenseur. Rigole, disent elle est folle.
Cantautor francès de llarga trajectòria, El Dans, una cançó del seu compacte de l'any 2008, titulat genèricament Écoute d'où ma vient, d'où ma peine vient. Escolteu d'on ve la meva pena. I per acabar, Pierre Rapsat, un rocker belga que estiuejava a Port de la Selva i quan tornava al seu país s'acomiadava del mar i el Cap de Creus, lògicament així, dient adeu. I adeu us diem nosaltres fins dissabte que ve a la mateixa hora, aquí a Ràdio Estel. Ràdio Principat, Mario Ramírez, de Controlat el So. Salutacions d'Enric Cusí. Jean-Pierre Raspat, adeu.
La beauté encore sauvage me saoule et me grise. Quand il faut quitter ce paysage, les gens d'ici se disent adéu, adéu. La folie catalane, adéu, adéu. Si jamais un adieu, adéu, adéu. Montagne, à nouveau nous ramène toutes les couleurs qu'elle enflamme, à nouveau elle s'aime, caresse tes cheveux et la vie peu à peu revient te caresser les yeux. Je veux